Salutacions. Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, el Club Social de l'Espai de Lleure de l'Ateneu ha presentat aquest dijous a la tarda la revista Totalment. Fruit de les trobades entre els usuaris del Club Social de l'Ateneu Sant Cugatenc i del Centre de Salut Mental, compta amb una gran varietat de continguts que van des dels poemes fins a receptes i entrevistes. Una idea que neix de les converses entre les professionals del CCMA, que veien que hi havia molt talent entre els pacients i que aquest quedava amagat en un calaix. Escoltem la infermera del CCMA de Sant Cugat, l'Anna Blázquez.
Durant les visites que fem a consulta, doncs vèiem que els pacients tenien certes habilitats, molts d'ells, moltes habilitats, per exemple, d'escriptura o d'artístiques, però clar, per la característica potser de la patologia, sempre eren poc compartides, o sigui que... I clar, vam pensar, com podem, no sé, ajudar a poder exterioritzar, a poder compartir, a poder...
La celebració ha comptat també amb l'espectacle de circ autobiogràfic de Pistolet, que relata la història de l'amistat entre dos amics, un show que revisita el circ tradicional d'una manera moderna. I una de cada quatre persones patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida, segons l'Organització Mundial de la Salut. En Jordi Casanovas i en Ricard Danó són dues d'aquestes persones que, en el seu cas, conviuen amb la depressió i l'ansietat. En el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra cada 10 d'octubre des de 1992, el magazín Faves Comptades ha conversat amb aquests dos santcugatencs que coincideixen en la importància de visibilitzar aquestes condicions i de parlar-ne obertament per trencar tabús. I aquest diumenge és festa grossa a Valldoreix amb la celebració del tradicional aplec de la salut. Naturalesa, cultura popular i gastronomia estaran presents en aquesta cita imperdible de l'EMD de Valldoreix. La principal novetat d'enguany és l'habilitació d'un servei de transport en vehicle 4x4 de 9 a 5 de la tarda des de la plaça de Joan Gassó. L'alumnat que ara mateix ocupa les aules de les facultats de Psicologia serà el dia de demà un dels agents que vetllarà per la salut mental de la societat. Ara fa 6 anys va néixer Suport, la clínica universitària de Psicologia i Psiquiatria del campus santcugatenc de UIC Barcelona. Aquest projecte engegava alhora que ho feia el grau de Psicologia de la Universitat Privada. El nom de la clínica Suport respon a l'acrònim Servei Universitari Psicològic i Psiquiàtric d'Orientació i Tractament.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat. Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
I 3 minuts del matí, inici de la segona i última hora d'aquest Faves Comptades d'avui divendres. I ara parlem d'un dels temes relacionats amb els serveis a les persones, perquè fa aproximadament 2 anys i mig que l'advocada Elena López Macho es va convertir en la síndica de greuges de la ciutat. L'hem convidat a participar un cop al mes a la secció de serveis a les persones d'aquest programa, i avui aprofitarem aquesta primera participació de la síndica per descobrir en què consisteix aquesta figura i quines són les seves funcions. Benvinguda, Elena.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Molt enfeinada?
Una mica. La veritat que sí, que sí. N'hi ha feina.
Comencem al principi. Per aquells que encara no saben o no tenen massa clar què representa aquesta figura, què és una síndica de greuges?
Mira, pues a veure, la sindicatura de greuges, en tot cas, la de Catalunya o la municipal, és una institució de caràcter públic, perquè ve de l'administració pública, que la seva funció principal és la defensa de les llibertats públiques i dels drets fonamentals de totes les persones, ja visquin en el municipi o fora del municipi. Això és el que fa la sindicatura. Amb qui? En relació amb l'administració pública. És a dir, la defensa que fem és de la persona davant de l'administració pública o davant dels organismes o entitats que tenen relació amb l'administració pública. En el cas de la Sindicatura de Greuges de Sant Cugat, és en relació amb l'administració local, amb el que és l'Ajuntament i els organismes que depenen d'alguna manera amb l'Ajuntament, no? Per exemple, l'oficina de la Diputació, altres entitats, organismes o empreses que puguin estar relacionades amb l'administració, i nosaltres defensem a les persones davant d'aquesta administració pública.
Davant d'aquesta gran maquinària, no?, que de vegades és tan inaccessible.
Clar, sí. I el problema bàsic que n'hi ha normalment és que la persona acudeix a l'administració a fer una reclamació o una queixa i normalment no rep resposta. És a dir, que partim de que l'administració pública treballa per les persones i quan les persones tenen un problema, moltes vegades hi van a l'administració i no reben resposta. Llavors és quan, d'alguna manera, intervé la sindicatura.
Quines diries que són les temàtiques principals de les queixes que tenim els santcugatencs i santcugatenques?
A veure, bàsicament les queixes venen molt per serveis, per exemple, pel servei de neteja, pel servei d'autobusos, per serveis que les persones utilitzen diàriament, és a dir, a l'estat de com es troba les voreres, els carrers. Bàsicament això. I després n'hi ha queixes de persones que, per exemple, han demanat una llicència d'obres a l'Ajuntament des de fa molt de temps i no, encara no la tenen. Persones que han demanat, per exemple, una beca, un ajut, i tampoc l'han rebut. Persones que demanen, que si els assigni un referent de serveis socials i passa temps i no se'ls designa. És a dir, a veure, la queixa és variada. Vull dir que no només n'hi ha un tipus de queixa aquí a Sant Cugat.
I si anéssim al final de tot el procés, quin és el nivell de resolució, per exemple, d'aquestes queixes? En general,
A veure, normalment n'hi ha queixes que la resolució al final, sobretot quan és serveis a les persones, normalment la resposta intenta, des de l'Ajuntament, resoldre la problemàtica, no? Per exemple, quan no t'han assignat un referent social i el necessites, pues normalment trigaran més o trigaran menys, però finalment t'assignen una persona. Si demanes un ajut, com a mínim intenten trobar una via perquè puguis gaudir d'aquest ajut si reuneixes els requisits. I n'hi ha altres que, a veure, que la llei ve molt taxada i que quan és no, és no.
I no hi ha volta de fulla.
I no hi ha volta de fulla. També tenim que pensar una cosa, que l'administració, ja sigui la pública, la local, l'estatal, es deu a les lleis. És a dir, que l'administració no pot fer, no pot dictar la resolució que vulgui. Té una normativa i té que acollir-se a aquesta normativa, encara que no ens agradi, perquè jo estic segura que moltes vegades quan des de l'administració es dicta una resolució hi ha persones que pensen que la resolució no és justa. Però, clar, és que la llei tampoc ho és. I clar, al final tens que fixar uns límits que són els que la llei et dona.
En quins casos, com a ciutadans, podem dirigir-nos a la sindicatura per presentar una queixa? De quina manera ho podem fer?
Mira, la manera d'arribar a la sindicatura per posar la queixa... Primer et voldria dir que per arribar a la sindicatura, primer el ciutadà té que fer un tràmit. I és que es té que dirigir primer a l'administració.
Clar,
és a dir,
sí.
Primer té que presentar la seva queixa, la seva reclamació davant de l'administració... I si transcorregut el termini de 3 mesos, que jo penso que és excessiu, el termini de 3 mesos, no li han donat resposta, llavors sí que pot acudir a la síndica. A veure, com ho poden fer? Pues ho poden fer personalment, venint a l'oficina que tenim, a Francesc Moragues, o a les diferents oficines perquè fem barris. Un cop al mes anem a les Planes, un cop al mes anem a Mirasol, a la Floresta, a Valldoreix, i ara des del setembre estem anant un cop al mes a Ullpelleres, a la biblioteca. Ho poden fer personalment, venint, no tenen que demanar cita prèvia, ni tenen que demanar res, l'oficina està oberta, ja tenim a la gent, si n'hi ha molta gent, pues, tenen que esperar una mica, però si
paciència.
No... Paciència? Sí, vull dir, però en el mateix dia i en no molt termini de temps els podem atendre, no? Ho poden fer per via de correu electrònic, ho poden fer per la web de la sindicatura, ho poden fer per telèfon, ho poden fer per qualsevol mitjà que ens arribi la queixa. Això sí, la queixa no pot ser anònima. És a dir, nosaltres no acceptem queixes que la persona que la fa no s'identifica. I a part de que no pot ser anònima, té que venir mínimament fonamentada la queixa. És a dir, que no ens poden dir ens queixem perquè avui plou, perquè no té cap sentit, no? És a dir, que la queixa té que venir mínimament fonamentada. Quines queixes acceptem nosaltres directament? Totes les que siguin del nostre territori, és a dir, totes les de Sant Cugat, excepte les queixes que siguin d'educació o de salut, perquè són competència exclusiva de la Síndica de Greuges de Catalunya. Quan ens arriben queixes en matèria d'educació o de sanitat, el que fem normalment, les d'educació és més fàcil resoldre-les aquí. Vull dir que moltes vegades, abans d'enviar-les a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, intentem parlar amb el personal que porta educació i a vegades es pot resoldre sense que tingui que anar a la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Les que no, tant en matèria sanitària com d'educació, recollim tota la documentació que la persona ens fa arribar i nosaltres enviem la queixa a la Sindicatura de Greuges de Catalunya, la qual obre el seu expedient i ja porta ella directament la queixa.
Uh-huh. Quan vas presentar l'informe de 2023, a finals de maig d'aquest any, vas advertir al govern de la manca de resposta a la ciutadania que podia generar desconfiança. Hi ha hagut millora en aquest sentit, en aquests 5 mesos que han passat?
No, no.
No encara?
No encara, no. A veure, n'hi ha departaments que donen resposta de seguida i n'hi ha departaments que per el que sigui, per el volum de treball que tenen, per la complexitat dels temes també, els hi costa molt més donar una resposta. Però el problema segueix sent el mateix. La manca de resposta per part de l'administració, que és el que has dit tu, genera desconfiança. Perquè, clar, quan tu vas a l'administració i li planteges el teu problema i no et donen resposta... Això és que és el que acaba generant. Que si la síndica no rep la resposta... Si jo no tinc resposta i la síndica tampoc, al final, de què em serveix tenir una síndica a Sant Cugat?
Exacte.
Clar,
exacte. Final... Els 3 mesos que deies abans de temps màxim sí. per obtenir resposta, un cop anem a l'administració, qui el marca?
La llei? Clar, la llei determina que des de que es fa la queixa, l'administració té un termini de 3 mesos per donar resposta. Que jo penso que és excessiu, aquest termini de 3 mesos, perquè n'hi ha coses que es tenen que resoldre molt abans. Mm. I que no et pot agafar, com la llei diu que tinc 3 mesos... ho faré quan arribin els 3 mesos.
Ja, ja. De quin percentatge de queixes sense resposta estaríem parlant a Sant Cugat?
A veure, de les que presentem, rebre resposta en el termini de 15 dies, que ja, si t'imagines, ja no són 15 dies, és el ciutadà ha presentat la queixa, han passat 3 mesos, no li han donat resposta, i després intervé la sindicatura.
I a la síndica també li responen en el termini de 3 mesos?
No, tenen que respondre amb el termini de 15 dies.
Ah.
Amb aquest termini de rebre la resposta amb els 15 dies, molt, molt poquetes tenim resposta amb els 15 dies. Sí que n'hi ha, eh? Mm-hmm. N'hi ha que en els 15 dies ens donen resposta. De mitjana, jo calculo que triguen com a mínim entre 2 i 3 requeriments. És a dir, 15 dies, 15 dies i 15 dies més. És a dir... 45 dies per donar resposta a la síndica. És la mitjana. I n'hi ha, que ho tinc que dir, de l'any 2022, quan jo vaig entrar, queixes que he presentat i que no tinc resposta, eh?
Què passa en una situació així? On pot recórrer el ciutadà?
Pues, a veure, jo ho faig públic. Pensa que jo cada 3 mesos hi vaig a la Junta de Portaveus. Aquest dilluns, a les 3 de la tarda, tindré junta de portaveus. Jo a la junta de portaveus faig un resum de tot el trimestre i explico totes les queixes noves que m'han arribat per serveis, serveis territorials, serveis a les persones, tal. I els hi dic totes les que m'han arribat. I a més els hi recordo totes les que estan pendents de resposta. Pues des de l'any 2022 estic reclamant que em donin resposta 22 i 23, vull dir que vaig acumulant, no és que les deixi. Jo cada 3 mesos totes les queixes que no tenen resposta els hi torno a la Junta de Portaveus a plantejar personalment en els regidors, amb els portaveus de cada grup parlamentari, que no n'hi ha resposta. I encara n'hi ha que no n'hi ha resposta.
I seguim igual.
Que són temes més complexos? Sí. No dic que no, eh? Uh-huh. No dic que no, eh? Però, bueno, algun dia tindran que donar resposta.
Esperem. També et vas queixar que ni el govern local ni el de l'MD et responien temps i forma. Ha millorat aquesta situació?
Sí, una mica sí. A veure, una mica sí, perquè ja et dic que n'hi ha departaments de l'Ajuntament que tu presentes la queixa i a lo millor en 10 dies tens la resposta. I la veritat és que normalment les respostes venen més fonamentades, perquè, clar, no té cap sentit de que jo t'estigui reclamant una documentació o una resposta i que tu em donguis una altra. És com si tu ara em fas una pregunta i jo et responc una altra cosa.
El que vols.
No té cap sentit, no? Perquè... I això sí que ha millorat, és a dir, que ara sí que donen resposta concreta a la petició que se'ls fa.
Mm-hmm. Anem a un altre cas concret, perquè hi ha alguns ciutadans que lamenten la manca de places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Aquesta queixa també ha arribat a l'oficina de la síndica?
Sí, aquesta queixa va arribar a l'oficina de la síndica i nosaltres la vam plantejar a l'Ajuntament. Vam demanar informació a nivell de que ens informessin de totes les places que hi havia d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda. Ens van enviar un planell enorme amb totes les places, les que eren nominatives, perquè a Sant Cugat tenien places nominatives, i les genèriques. I a mi el que em sembla és que hi ha una manca de control per part de l'Ajuntament, sobretot de les places nominatives, perquè em consta que n'hi ha places que són de persones determinades que no s'estan fent ús. I la gent es queixa perquè, clar, a veure, quan tu ets veí d'una zona i saps que el veí que va demanar aquesta plaça no s'ha marxat i ja no viu, quin sentit té que la placa estigui i no sigui una genèrica?
I que no puguis aparcar.
I que no puguis aparcar el teu cotxe. I amb això anem fent un seguiment. Nosaltres. Vull dir que ens van enviar totes, la proporció que hi havia de genèriques i de nominatives, i amb això anem fent un seguiment. Igual que, per exemple, vam fer l'any passat una queixa d'ofici perquè hi havia moltes queixes per la brutícia de pipis i caques de gossos al carrer, no? I sobretot en àrees com aquestes, peatonals, i vam fer una queixa d'ofici demanant la modificació de l'ordenança de convivència cívica perquè determinés, a veure, que la gent que té un gos i el treu al carrer a passejar, a part de l'obligació de recollir la caca quan la fa el gos, tindria que portar una ampolleta amb aigua per netejar quan es fan pipi, perquè a Santiago Rusiñol veus un gos que s'ha pixat, un nen que posa la mà a sobre, el cotxet que passa... I vam fer una actuació d'ofici. Ens van contestar que sí, que teníem raó, que era veritat, que això s'estava passant, però que estaven pendents de la llei de benestar animal per modificar l'ordenança. Aquest any vam tornar a recordar que estava pendent de modificar això. És cert que s'ha fet la campanya aquesta que s'ha fet abans de l'estiu, però l'ordenança encara no s'ha modificat. I clar, al final... la gent, si no tens a darrere algú que et diu et posarem una multa de 200 euros, no ho fa, no ho recull. Es fan com si no se n'enteressin que el seu gos i amb això, amb aquestes matèries, a veure, n'hi ha queixes que són més sensibles, no?, perquè afecten a tota la ciutadania en general.
Mm-hmm. Una última qüestió, i acabem, Helena. Qui pot ser síndic o síndica de greuges? Com funciona el procediment perquè un ciutadà acabi...
A veure, pot ser síndic o síndica de greuges municipal, qualsevol ciutadà de Sant Cugat, és a dir, que es vulgui presentar. A l'hora de valorar què és el que es valora, pues depèn, perquè al final, a veure, hi ha un procés de selecció on tu presentes el teu currículum, el teu projecte, i al final qui decideix és l'administració. A la persona.
Però es presenten els candidats o són els grups municipals els
no,
que
no, 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 no. Es proposen. Presenten els candidats. Jo, en el meu cas, per exemple, quan jo em vaig presentar hi havia 14 candidatures. 7 homes i 7 dones. És veritat que no hi ha... eren anònimes totes les presentacions perquè no posava les dades de la persona que es presentava. M'imagino jo que també... A veure, depèn molt, perquè, per exemple, jo que sé, el síndic de Rubí és periodista. El síndic de Mollet és farmacèutic. És a dir, que el perfil del síndic és una persona que s'interessa per ajudar els ciutadans del seu municipi. Però, a l'hora de la veritat, el sistema que fixen des de l'administració de com s'escull a la persona del síndic, m'imagino que en el meu cas, i perquè m'ho van dir, la formació jurídica era important, perquè clar, també quan t'arriba la resolució de l'Ajuntament la tens que llegir, entendre i arribar a explicar a la persona, perquè n'hi ha resolucions que són complexes, perquè quan es fiquen moltes normatives o moltes lleis, a la gent li costa entendre. I clar, l'administració tampoc et pot dir no perquè no. Et té que dir no en virtut d'aquesta llei que estableix això, o l'altre, l'ordenança.
Està clar. Doncs avui hem rebut per primera vegada aquesta temporada en aquest estudi l'Helena López Macho per parlar d'aquestes qüestions, perquè en el fons el que ens interessa és aquest servei a les persones que es fa. Helena, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Bon dia.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El temps passarà, la música no l'oblidarem i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.
La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Els divendres ja comença a fer olor de cap de setmana i els amants del cinema ho saben, perquè és dia d'estrenes. Per això, des del Faves Comptades, farem un cop d'ull a les novetats de la cartellera santcugatenca de la mà de l'Alba Triadó. Alba, bon dia.
Bon dia, Carme.
Avui podríem dir que s'obren les gàbies, no? Després explicarem el per què.
Avui s'obren les gàbies, avui explicarem les gàbies. Per què, i em sembla que ho incorporarem a l'entradeta de la secció.
Sí.
I tot, que ja comença a fer ja olor relax. En tot cas, no m'entretinc, Carme, perquè
si
la setmana passada teníem una estrena, aquesta setmana en tenim 5, que són moltes estrenes, i anem per feina.
Vinga,
si us sembla. Us parlaré de les estrenes i després tenim un convidat, ja ho sabeu, que ens farà unes recomanacions, en aquest cas d'una pel·lícula i una minissèrie. L'estrena més important de la setmana, almenys els que es projectarà a les dues sales de la ciutat, és Robot Salvaje. És un film d'animació que aterra a Yelmo i al cinema Sant Cugat després del seu pas pels festivals de Sant Sebastià i Toronto.
Parte de accidente. A las 3:00, varios robots de Universal Dynamics se han extraviado a causa de un tifón.
La pel·lícula narra l'èpic viatge d'un robot que pateix un naufragi en una illa solitària i que ha d'aprendre a adaptar-se a l'entorn. A poc establirà la relació amb els animals que hi ha a l'illa i es convertirà en la mare adoptiva d'una bèstia sense família. Tot i que sembla una història senzilla, Carme, la cinta explora situacions profundes, com són la maternitat, l'autodescobriment, la relació entre la tecnologia i la natura i fins i tot el significat de la vida. Jo només he vist el teaser, però us avanço que jo no me la perdré.
Sí?
Sí. Té molt bona pinta aquesta cinta d'animació per a tots els públics. I si encara voleu més animació, n'hi ha més. A Yelmo es projectarà My Hero Academia, Your Next, basat en el manga de Kohei Hikokoshi.
Ara et toca tu. Sóc el nou símbol de la pau.
Fan falta poques explicacions pels que són fans d'aquest manga. Pels que no el coneixeu molt bé, Carme, que no sé si és el teu cas, els herois protegeixen a la gent de la societat d'accidents, dels desastres, dels dolents i dels criminals que fan servir uns dons màgics que tenen doncs, per fer el mal al món.
No, el manga no és de...
No és del teu gust? Bé, doncs els amants d'aquesta franquícia de manga...
El manga que vaig veure com a molt va ser Mazinger Z,
també ho és.
Heidi...
És un altre gènere.
És el pre-manga.
Bola de drac, sí, potser, no?
Jo aquesta, no? Ja no? Quan arribava a Bola de Drac jo ja estava crescudeta.
Ai, doncs, si us sembla, deixem l'animació. Perquè a Yelmo també es projectarà una pel·lícula, en aquest cas basada en fets reals, que es diu La infiltrada, de l'Arantxa Echevarria.
Los elegidos no destacan. Saben relacionarse, pero tampoco son el centro de atención y son manejables. Lo de las niñas es mentira, ¿no?
Si te dijeran que esa cámara era...
En el film s'explica la història real de l'Aranzazu Berradre Marín, que és el pseudònim amb què es va infiltrar un agent de la policia espanyola a ETA durant 8 anys. La protagonista va ser l'única dona a conviure en un pis amb dirigents d'ETA i va aconseguir fins i tot desarticular el comando Donosti en un moment crucial per la banda terrorista. Ja heu sentit, si reconeixeu aquesta veu, sí. Hi ha actors que prometen, com Carolina Juste, Luis Tosar, que sentíem al principi d'aquest teaser, Víctor Clavijo i la catalana Nausica Bonin.
Molt aquest.
Té bona pinta, sí. Té bona pinta. I seguim amb un altre, si us sembla, que també té bona pinta, que també s'estrena a Yelmo, i que és La Sustància. Aquesta és una comèdia negra, però que reflexiona sobre la dictadura de la bellesa, de la fama, de la joventut eternes. Està protagonitzada més per la gran Demi Moore, que va guanyar amb aquesta actuació el Premi a Millor Guió al Festival de Cannes. Sentim-la.
El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues... se acaba.
A los 50, pues, se acaba, no? La pel·li explica la història d'una actriu de la qual els millors anys ja han passat, els millors anys segons els cànons de bellesa de la societat capitalista en la que vivim. Després de ser acomiadada pel seu cap de forma absolutament discriminatòria, cau en una perillosa espiral de desesperació. Fins que un accident de cotxe que la condueix a una empresa li ofereixen una substància, que és el que li dona el títol a la pel·lícula, que la farà transformar en el que ells diuen la seva millor versió. Si accepta aquesta injecció, haurà d'estar una setmana en el seu cos millorat, en aquesta millor versió de si mateixa, i una setmana en el seu cos real. Però, si trenca aquest pacte, aquest ritme, les conseqüències seran nefastes. Aquesta cinta es podrà veure pels afortunats que vagin al Festival de Cinema de Sitges aquest cap de setmana, però pels que no hi puguin anar perquè les entrades estan escoltadíssimes, doncs la podran veure també en el cas de Sant Cugat a les sales de Yelmo. Format de comèdia negra, però el rerefons crec que prou important i prou a l'ordre del dia, no?, aquesta dictadura de...
Això dependrà de l'estat d'ànim, no? La tria depèn sempre una mica del que necessites després de tota la setmana, no? Què vull anar a veure?
Sí, o a vegades que ens agrada més veure el cine i què podem deixar per veure a casa si és que no tenim temps per anar-hi molt sovint.
I si no, les plataformes.
Exactament, les plataformes, que hi ha oferta infinita. Gairebé costa molt remenar entre tot el que ofereixen. Si us sembla, acabem amb una última proposta.
Som-hi.
En aquest cas només es projectarà als cinemes de Sant Cugat. No és una pel·lícula, sinó que és un documental. Es diu Una estrella fugaz i és un viatge emocional per recordar la vida i la mort del fill petit d'un dels directors d'aquesta cinta, l'Ignasi Guerrero, que de fet és veí d'aquesta ciutat. Sona així.
Pep murió cuando apenas tenía 4 meses de vida. Hace ya casi 7 años.
Mi pequeño Pep.
Es posen els pèls de punta només sentir aquestes primeres frases de l'Ignasi Guerrero. Com dèiem, és un documental sobre el Pep, que va morir amb només 4 mesos de vida, incapaç de remuntar l'última operació que li van fer al cor. Durant tot aquest temps a l'UCI, l'Ignasi va veure com l'Àgata, la seva companya, es mantenia ferma i serena. Això va passar fa 7 anys. L'Ignasi va intentar explicar aquesta història fins a 3 ocasions i no se'n va acabar sortint per la càrrega emocional que suposava. I ara... doncs ha aconseguit acabar aquest documental per explicar què els ha ensenyat de la vida també, doncs aquest el seu fill, el Pep Carme.
Situacions crues, difícils, però que
n'hem
també,
de parlar,
sí,
oi? S'han de compartir també, perquè a vegades el dolor compartit és més fàcil
de portar,
per dir-ho d'alguna manera. Fins aquí les estrenes que arriben a les sales de Sant Cugat. Presentem el nostre convidat d'avui, el Ferran García, company de la Casa de l'Àrea d'Administració. Ferran, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal? Obrim les gàbies?
Obrim les gàbies. Divendres és un dia alegre, ja de per si, s'acaba la setmana, comença la part bona, és el cap de setmana, també una etapa fantàstica per anar a veure pel·lícules i ideal.
Fantàstic. Vinga. I per això el Ferran ens portarà 2 recomanacions. Ferran, ens proposes una pel·lícula i una minissèrie.
Correcte. La pel·lícula. La pel·lícula és La promesa de la Irene. La Irene és una pel·lícula, La promesa de la Irene és una pel·lícula que està ambientada a la Segona Guerra Mundial, a la invasió dels nazis a Polònia. Llavors, la protagonista és una dona, que aquí també tenim la primera diferència respecte a aquestes pel·lícules que tracten la temàtica de la guerra nazi, que normalment acostumen a ser els homes. I a més està ambientada en un fet verídic, és una història real. Una noia que veu com li destroten tota la seva vida, com tota la seva realitat és escapçada i d'alguna manera la reclueixen en una finca per fer de majordoma, no? Llavors ella, en aquest procés de canvi de la seva vida, experimenta com la crueltat humana pot arribar als extrems més cruels, no? I decideix, en el seu fuero interno, decideix que això ho ha de canviar en la seva petitesa i en la seva quotidianitat, no? I comença a ajudar tot un seguit de persones jueves, no vull fer d'espoilet de la pel·lícula.
No vull fer d'espoilet,
però la pel·lícula és molt realista, a més està basada en fets verídics, i enganxa des del minut zero.
Si et sembla, sentim una mica com sona i després ens dius per què et va enganxar tu.
D'acord.
¿Sabes cómo se sobrevive a esta clase de cambio de destino?
A partir de ahora trabajaréis para contribuir al esfuerzo bélico alemán.
¿Tu nombre?
Irene Gut. ¿Per què et va enganxar La promesa d'Irene?
Doncs mira, primer de tot, perquè l'heroïna és una dona. Tenim pel·lícules com El pianista, El nen del pijama de ratlles, totes aquestes, on el protagonista era un home. A més, està basada en fets verídics. És una història que va existir i fins ara estava com una mica oblidada, no? Perquè, a més, al final de la pel·lícula veus els protagonistes reals. I després per el realisme de la pel·lícula en si, és a dir, la capacitat humana per intentar sobreviure amb un genocidi com va ser el genocidi dels jueus, no? Com amb persones que estaven acostumades a una vida i a una societat i amb unes quotidianitats que ja no tenien, s'hi posen a viure amb un racó amagats per poder subsistir. I això és el que em va enganxar.
Una pel·lícula que es pot veure a diverses plataformes, a Filmin sí. I és en català, també es pot veure a Prime Video i a Movistar, i no és l'única proposta que ens portes,
correcte,
perquè ens portes també
correcte,
una
correcte.
Minissèrie.
Sí, la minissèrie és la No hables con extraños, aquesta és la plataforma Netflix. És una minissèrie que sí que és veritat que és la típica sèrie d'intriga, doncs no, és una sèrie que des del minut zero comences amb unes incògnites que al principi no saps com estan interconnectades, però a mesura que es va desenvolupant la pel·lícula vas veient com de coses que semblaven inconexes comencen a haver relacions i com una mentida pot desbaratar una vida que semblava que era perfecta.
Si et sembla, sentim una mica com sona aquesta minissèrie.
Podías haberla dejado.
¿Nos conocemos?
Te dijo que estaba embarazada y que había perdido al bebé.
No está.
Te mintió, Adam. No estaba embarazada.
Mentides, Ferran? Hi haurà mentides en aquesta minissèrie?
És a dir, aquesta pel·lícula tracta sobre com poden afectar les mentides a les relacions de les persones, no? I al final, les conseqüències que això comporta. La veritat és que la trama és molt bona i la pel·lícula són 8 capítols que es veuen molt bé, són molt, molt àgils. Va, la pel·lícula té un ritme bastant...
D'aquell que enganxa, no?
Sí, trepidant. D'aquell que enganxa, trepidant. Potser al final, veient tota la trama, que dius, ostres, podria haver estat una mica més elaborat, però no decepciona. Vull dir, és una sèrie que és fàcil de veure, 8 capítols, és curteta, i en un cap de setmana, de pluges o d'allò que...
Ara que ve la tarda,
ve,
no?
Ah, exacte, de boniatos, castanyes i panellets, doncs fantàstica.
Carme, doncs ja ho saps.
Estava dubtant si l'he vist o no.
Ah, ho estaves consultant ara,
sí,
eh?
Sí, sí, perquè em sona que sí. El que passa és que hi ha algunes sèries que fa tant de temps que les he vist que al final ja portes un batibull de històries que... Em fa dubtar, eh?
A Netflix, aquesta,
sí,
oi, Ferran?
Sí,
es pot veure?
Plataforma Netflix.
Doncs sí. Recomanacions. Teniu per triar i remenar 5 pel·lícules a la cartellera de Sant Cugatenca, una pel·lícula recomanada pel Ferran, La promesa d'Irene, a Amazon Prime, a Prime Video, a Movistar i a Filmin, i aquesta última que ara ens comentava, La no hables con extraños, 8 capítols, minissèrie perfecta per caps de setmana plujosos de tardor, que es podrà veure a Netflix. Carme, apunta-t'ho tot, eh?
Ho tinc apuntat. Tinc la tria de pel·lícules i la de la sèrie només consultar aquesta perquè la de...
La promesa d'Irene.
La promesa d'Irene, no sé, de moment no hi podré accedir, però ja miraré la manera.
És que no es poden tenir totes les plataformes.
No es poden tenir totes les plataformes.
La veritat és aquesta.
No, i a més, escolta, que s'ha de tenir temps per fer altres coses. Què voleu que us digui?
O li dius al Ferran que et convidi a casa seva, que té aquesta plataforma, i la mireu junts.
És una bona opció. És una bona opció. Deixem les gàbies obertes.
I tant.
O sigui que, si vols marxar...
Molt bé.
Pots marxar volant.
Perfecte.
Ferran, gràcies.
Tant de gust.
Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta és vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan... Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Bé, doncs, com cada divendres, abans de donar la benvinguda al cap de setmana, dediquem els últims minuts del programa a fer un repàs a l'actualitat del cor, avui amb l'Eva Garrido a l'estudi, perquè tenim la Cuca Fernández per Madrid. I això no vol dir que no estigui avui present a Tertúlia, però ja us explicarem com anirà la cosa. De moment saludem a l'Eva. Eva,
molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Amb aquesta marxa que tenim.
Sí, oi? Bueno, jo m'estic veient més en un club de nit amb alguna copeta amb o sense alcohol...
On passen molts cotis als clubs nocturns, que després els paparazzis sempre estan a les portes, estan a les zones VIPs, i després hi ha algun que altre famós que li ha fet una fotografia d'aquesta...
És que tota aquesta gent està de festa, sí. Que...
Va, doncs arrenquem amb els temes de la setmana, va. Arrenquem amb un tema que va sortir ahir, que és que, amb un emotiu vídeo penjat a les xarxes socials, doncs aquest dijous el manacorí Rafa Nadal anunciava que es retirava del tenis professional. Clar. Entenem, clar, que pot fer altres coses, però ell deia que es retirava del tennis, un cop participi a la Copa Davis, que celebrarà a Màlaga al novembre, i en aquest vídeo, doncs, Nadal deia que aquests dos anys havien sigut difícils, que també la decisió de retirar-se ho havia sigut, i que també és moment de posar un punt final a una carrera, ell deia, llarga i exitosa, més exitosa del que jo m'hagués arribat a pensar.
I més llarga també, perquè sí. Fa anys que no, semblava que s'havia de retirar, perquè sí. Si no m'equivoco, crec que té sí. 38 anys, Rafa sí, Nadal, clar. Sí. Ha passat per algunes lesions així complicades que sí. L'han apartat de les pistes i...
Bueno, ja, les últimes allò, temporades.
És una
ja,
mica... Sí, jo no vull dir què ha de fer la gent amb la seva sí, vida, sí, no? Però que semblava una mica que ja havia arribat l'hora de deixar sí. Almenys el primer nivell del tennis,
a
oi?
A mi sabeu què sí. m'ha passat? No sé si vosaltres, però veia aquest vídeo i pensava ja es retira, ja han passat tots aquests anys, perquè ell deia...
T'has tingut la sensació de fer-te gran?
O que passa el temps molt ràpid, perquè ell precisament en el vídeo diu que... Per ell, aquest punt final el vol fer a la Copa Davis perquè just l'any 2004 va ser la Copa Davis una de les seves primeres alegries. Uh-huh. Que diu que no sé si es va celebrar a Sevilla o no sé on era, però... I deia, 2004, i jo pensava, han passat 20 anys. I jo no ho podia creure. Però sí, també se li veu a la cara. O sigui, el vídeo que
home,
surt...
s'ha fet gran.
Sí, aquelles imatges de jovenet, que anava amb aquella melaneta... I doncs, clar, s'ha anat fent gran pel camí. Llavors, ell tenia doncs, en aquest vídeo no? Un record doncs, pels seus rivals, per la seva família i també per la seva dona, Mary Perello, que sempre ha sigut doncs, una d'aquestes dones no? Que, de perfil baix, que mai ha volgut
no?
Sortir...
Bé, no? És que al final ell és sí. El famós no? Oh, i ella crec que ha volgut mantenir la seva vida sí, però... a part d'aquest tipus de premsa esportiva i del cor.
Però
no?
Podria ser com una Georgina Rodríguez, oi, podria mandra. Ser una Georgina... I no, Mary Perello sempre ha estat, diguéssim, donant suport, portant 19 anys junts. Sí, 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 es van casar 19 anys junts i es van casar, com aquell qui diu, fa res, el 2019, i el 22 van tenir el primer fill, i ell diu al Rafa
quants
Nadal...
Quants en té?
Un, només en té un.
No, para mai per casa, no se'n pot fer càrrec, no?
No, home, ara que pararà més per home, casa, esperem que sí.
També hi ha fórmules, vull dir que, escolta, no hi és, però si deixa una part, doncs mira...
Clar, però tot això perquè...
Jo deia per la criança, no, no per la concepció.
Home, però la criança, a veure, no per donar-li tota la responsabilitat a la mare...
Clar,
perquè
s'ha
també
de compartir.
Té mitjans, però...
Ah, això anava a dir, és que aquesta gent té mitjans, a veure, per favor.
Però també està bé, no? Que, no sé si és el cas de Rafa Nadal, eh? Però està bé que una persona sigui com responsable, no? A l'hora de tenir un fill, si és un tenista professional que sap que estarà mig any voltant pel món per grans premis i que no podrà ser... una criança present, per entendre'ns, que digui, ostres, doncs prefereixo fer-ho quan jo pugui dedicar temps al meu fill.
Mm-hmm.
No?
Sí.
Que no, sabem, que no sé si és per això,
gran,
eh?
Si no és massa gran.
Aquest temps
no?
I que sigui de qualitat, i tant.
Exacte.
Va, però no patiu pel que pugui fer Rafa Nadal fora de les pistes, perquè, com us podeu imaginar, té la vida solucionada. Està muntat en el dòlar.
Home, i té una acadèmia i tot, a Manacor?
I tant.
Bueno, i no sé si té alguna
cosa. No, té la Rafa Nadal Academy. Però sí. És que, a més, també a la revista Vanitatis explicaven que... Està involucrat en l'empresa familiar, que es diu Vidres Palma, un negoci que tenen els tiets i els pares, però també té negocis immobiliaris.
No se podia saber, sí. No?, que diríem.
Entre els quals, ella està darrere d'una promoció de pisos de luxe a Madrid, entre els quals una d'aquestes persones que s'ha comprat un pis en aquesta promoció és Marta Ortega, la filla del de Zara, de la Mancio. O sigui, imagina't com deuen ser aquests pisos.
Caríssims.
Caríssims. I després...
Luxury.
El de Georgina Rodríguez no ho deia per tonteria, perquè Rafa Nadal, entre els molts negocis que té, sobretot també immobiliaris, l'acadèmia i tal, un dels negocis que té és el 50% una productora, que és la productora Comodo, que és la productora que ha fet amb Netflix Soy Georgina.
No m'ho puc creure.
Està darrere de Soy Georgina.
De repartir els ous,
en diferents
no?
Cistelles, eh? Sí. Bueno, és que la gent que té calés ja té gent que pensa per ells, no dic que no siguin capaços de pensar-ho, però que sí. Gestionen el sí. Patrimoni, no? Allò perquè no hi hagi...
Sí. Vull dir que Rafa no Nadal, patim. Una jubilació daurada, és un dels esportistes millor pagats, amb 27 milions d'euros, però només el 20% del que guanya ve de l'esport, eh? Tota la resta...
Publicitat. Kia. Quants anys fa que el veiem anunciant els cotxes extras. Kia?
Vull dir...
I ara què no
ho
serà?
Un imperi, no ho sé.
Bueno, segur, no, possiblement, retransmissions esportives
també,
de...
Els Jocs Olímpics... No?
Sí, farà col·laboració.
Mira, els Jocs Olímpics, el
Roland Garros, sí.
Ja. No, no li faltarà l'entreteniment, no, perquè la pasta ja està solucionada.
Home, però ara hi ha el Corretja, ara hi ha el Corretja fent aquest paper.
Poden compartir, sí, no? També.
Per altres cadenes.
Clar que sí. Mm. Va, i per imperi, parlàvem d'un imperi, el de Rafa Nadal, doncs per imperi el que s'està muntant la cantant Mònica Naranjo amb el seu nòvio, amb el seu nou nòvio.
Nou. És,
sí. Sí, perquè havia estat casada...
Està amb un mosso, no?
D'aquest es va separar.
Ah, m'havia quedat aquí.
Es va separar, i a més, quan es va separar d'aquest ex-mosso, o mosso, no sé si exerceix o està en excedència, a vegades col·laboren mitjans, programes d'aquests de True Crime, jo a vegades l'he vist col·laborant en aquests programes. Mira, quan es va separar d'Òscar Tarruella, va fer aquest programa on ella s'alliberava sexualment perquè deia que ara era el moment d'alliberar-se i no sé què, no sé què. Bueno, va ser separat.
Com es deia el programa aquell?
No me'n recordo. Ah,
és que no va tenir gaire èxit. A mi em vol sonar.
I em fa tardíssim pel tema i clar.
No.
Doncs escolta...
És empordanesa, Mònica Naranjo.
Sí, de Figueres.
El seu tiet era el meu entrenador de bàsquet i en vol.
Ah, sí?
Sí, senyores. Sí. El vincle més estret que puc tenir amb un famós.
Ai, quin cotilleo, eh?
I què tal el tiet, Balba? Què tal?
Molt simpàtic, molt simpàtic. Té un negoci de gimnàs. Té un gimnàs amb piscina que funciona des de tota la vida, almenys des de tota la meva vida, a Figueres. I...
Doncs mira, mentre el tiet té el negoci del gimnàs i fa d'entrenador, doncs ella es tracta d'una exclusiva de lectures, doncs la revista explica que es troba immersa amassant un imperi immobiliari amb el seu nòvio, que és també un català i és coach, en Lain García. I què ha passat? Doncs que tots aquests projectes l'han allunyat una mica de la música i els seus fans s'han començat a preocupar, perquè els músics de la cantant, de Mònica Naranjo, explicaven al digital Odio Mali que la gira internacional Greatest Hits Tour, que havia de començar ja a principis d'octubre, el 4 d'octubre havia de començar, era tot una incògnita. Deien, ells literalment deien, estava en el aire. Clar, ostres. I això els fans pensaven, ostres, què ha passat,
però
no?
Però que no hi ha entrades venudes d'això, o s'havia d'anunciar ara a l'octubre?
Doncs...
Home, segurament sí, que hi
hauria
havia entrades venudes.
Sí, perquè havia d'arrencar el 4 d'octubre la gira. Llavors, ella què ha fet? A xarxes socials ha anunciat que hi hauran properes dates, perquè ell el que vol és oferir als fans un bon espectacle, però...
Quina bona excusa, aquesta.
Clar.
Doneu-me temps, que m'he de preparar,
clar,
no?
Darrere de tot això, hi ha molta gent que hi ha una influència, que és la de la seva parella, que, com us deia, és aquest coach escriptor català que ofereix xerrades d'autoajuda i que, a més, la revista apunta que aquestes entrades a les xerrades tenen un preu que va dels 300 als 975 euros.
Molt bé, mira... Posa'm a la
molt
cua.
Molt bé, Mònica Naranjo.
Posa'm a la cua.
No serà una estafa d'aquestes com el senyor de les...
Ostres, clar,
aquest de les... Que... Com es diuen les abdominals, no? Els barpis. Coi, com es diu?
El
Llados. No?
El Llados. Ai, Llados, sí, el Llados.
Que també fa pagar per escoltar les seves bajanades,
sí,
centenars d'euros.
Els seus màsters, els seus màsters.
A veure
màsters.
Si tenim aquí un altre Llados casat.
Home,
o ajuntat amb la Mònica Naranjo. No volem això. Però... per la pantera de Figueres, eh?
Això, Pantera, que jo, Mònica...
Així se la,
sí,
coneix.
Mònica Naranjo, jo he crescut amb la seva música, em sabria molt greu... Doncs,
sí,
que
a veure, canta alguna cançó?
Sí, home.
Que són fàcils, les de la Mònica Naranjo, de tot.
Sobreviviré.
Aquesta segur que anava al concert aquest de Greatest Hits Tour, perquè
és el Greatest Hits.
Clar. Però una cosa, aquestes entrades, 300, de 300, imagino, les més barates, de 975, les més cares... Jo, una cosa, si aquesta xerrada a mi no em canvia i em soluciona la vida, jo no estic pagant suficient. Vull dir, a veure... Això... Vaja, però a tot això...
No direm gaire res, que potser podríem buscar-los problemes, clar, tot plegat.
Que cadascú faci el que vulgui amb els seus diners, si volen escoltar, doncs...
Però que s'ho pensin dues vegades.
Sí, vaja,
o més.
A tot això, doncs, a lectures, ha descobert, doncs, que Mònica Naranjo, doncs, ha engegat fa menys de 2 anys aquest projecte immobiliari al costat del seu nòvio i, de moment, ja porta invertits 1 milió d'euros.
Ella...
Pocs em semblen, per un negoci immobiliari.
Sí. Però
no,
ella
hi ha cases
i ell...
més cares.
Ell no ho sé, quins diners ha posat.
Amigo.
Bueno, 975 la xerrada, quanta gent sí. va per xerrada, això és el que penso. Quantes xerrades per setmana.
Això estava pensant, i a sobre també és escriptor i té llibres, i si les entrades les ven a aquest preu...
L'investigarem, eh? Perquè jo no veig clar això per la Mònica Naranjo, no voldria això per una compatriota empordanesa.
No, totalment. Hi ha una persona que estimem, vaja, sí, com a artista i com a
tot. Que faci música.
Sí, però és que a més les xarxes socials, a banda d'això dels músics, patien perquè deien que també Mònica Naranjo s'ha allunyat d'algunes amistats.
Ai,
com
ai,
per
ai,
exemple...
Ai, ai.
Sí.
No diré el que m'estic imaginant. Sort que no ho he dit, però, escolta...
Vaja, s'ha allunyat d'algunes...
Això fa una mica de...
Sí, deien que...
De l'olor.
Sí. Era, per exemple, tenia una amistat molt estreta doncs, amb Ruth Lorenzo, amb Rigoberta Bandini, i que diuen que s'ha allunyat una mica d'elles. Així que anirem seguint aquest tema. Va. Canviem totalment de qüestió, perquè ara parlàvem de dos imperis econòmics, el de Rafa Nadal i la Mònica Naranjo, i ara parlem d'un embaràs, que és el de la catalana Marta Rimbau, la influencer, i Diego Matamoros, que...
Però no estaven separats,
se sospita que tornen a estar junts.
Aquest és fill del Matamoros?
Sí.
Correcte.
Val, perquè
d'un dels dos,
jo no sabia si era el pare o era el fill.
No, el fill, pobreta.
Del Quico, sí. Doncs la influencer catalana, que des de fa uns anys se'n va anar a viure a Madrid, doncs ja està a punt de donar llum la seva primera filla, Julieta, una nena que ha tingut per mitjà d'un procés de fecundació in vitro i que ha anat compartint aquest procés a les xarxes socials. I el cas és que aquesta última parella, jo sempre dic coneguda, uh-huh. Val? Perquè després la gent, doncs, si no posa etiquetes, no vol presentar les parelles a les xarxes socials, que després, quan sempre diuen és que quan tallem, llavors hem de donar sempre explicacions. Doncs en aquest cas, jo sempre dic l'última parella coneguda de Marta Rimbau era Diego Matamoros, el fill de Quico Matamoros, ah. D'acord? Que us sonarà perquè col·laborador a Sálvame Telecinco, Cròniques Marcianes, no com el seu germà Coto, que va marxar i crec que està com a Tailàndia a Filipines perquè no el pugui caçar, vés a saber
vivint qui. La vida.
Tot això presumptament, que no ens vingui a buscar ningú. Doncs bé, com deies, Alba, fa uns mesos, ja fa temps van anunciar...
Sí, jo pensava, ja no té el gos aquell vivint amb ella, vaja.
No, doncs... No? Això anàvem
sí
a comentar...
Sí que esteu assabentades de
això
tot,
és Instagram,
eh?
Sí,
Carme.
Instagram.
És la nova ola.
És que són les noves famoses, les influencers.
Ja.
I aquesta no és de les més... que acaben d'arribar, eh? Ja
mira,
fa,
jo no tinc el gust de conèixer-la.
És d'aquestes noies... Fans. I és d'aquestes noies que va començar a YouTube fent vídeos, eh? Doncs sembla que estaven separats, però...
Sembla.
Juguen això dels famosos, de... Fem fotos al mateix lloc, el gos corre per casa...
Sí,
de,
el gos
d'ell, el
gos
d'ell.
Aquí amarro.
Home, si es passen tot el dia, doncs clar...
Bueno, potser,
no sé,
és una manera de vendre alguna exclusiva i facturar, no?
Ara,
passar per caixa.
Mira, molta gent deia, doncs no serà que és Diego Matamoros el pare de la criatura de Marta Rimbau? I ella, en un vídeo, ja va explicar que el seu pare és un donant, i ella no coneix aquest procés, l'ha portat totalment sola, sense cap home
de fet, al costat. Va començar aquest procés quan encara vivien junts i ja estaven,
sí.
i ja estaven separats, en tot cas.
Sí, vull dir, l'ha acompanyat en aquest procés, però crec que ell no hi ha portat res en aquesta situació.
Almenys genèticament, no?
Sí. Diuen, hi ha gent que diu per xarxes, home, si has trencat amb una persona, però us porteu bé i viviu en un casoplón, perquè Marta Rimbau, amb tot el que ha facturat, s'ha fet fer una casa a Madrid preciosa... Potser és que viuen junts, i més, si ha de venir doncs, una criatura, si la pot ajudar... Bé, no ho sé, jo aquests experiments no sé si surten gaire bé. Perquè...
Bueno, cadascú, escolta, que visqui com vulgui, no?
Són amics residents a Madrid, i mira, si li fa de cangur, doncs benvingut sigui.
Sí, tant. Uh-huh. Si a ella li sembla bé.
Clar. Què més?
Tenim més temes. Va, un altre. Us penseu que us havíeu deslliurat de parlar del rei emèrit i de Bàrbara Rey? No ens en deslliurem, però sí que en parlarem rapidíssimament perquè les revistes continuen comentant novetats, àudios que van sortint setmana rere setmana entre Bàrbara Rey i el rei Joan Carles, però sí que és veritat que ja no s'emporta totes les portades. Els temes van una mica més, com en diuen, amb finestreta, però ara qui s'emporta, diguéssim, les portades és el paper de la reina Sofia, perquè en els àudios que han sortit aquesta setmana...
Bueno, i la ministra, no?, que van tenir una trobada on va expressar tota la seva... la ministra de Defensa.
Sí.
La Margarita.
Sí, va expressar tota la solidaritat del poble espanyol o alguna cosa així, ho dic de memòria.
Parlava en nom del poble espanyol.
A la Sofia, en un acte públic i oficial.
A mi no m'ha demanat permís.
Vaig veure només aquest tros, però li feia així la rosca a la... És emèrita, no?, també,
sí,
aquesta?
Sí,
a la reina emèrita.
Sí, sí.
fent-li costat en nom del poble espanyol, sí, sí.
I és que sabeu què passa? Que aquesta setmana els àudios que han anat sortint entre Bàrbara Rey i Joan Carles I, Joan Carles I venia a dir, així com parlant en plata, que el paper de la reina Sofia, que des de fa molts anys ja no eren ni un matrimoni, i que ella, el seu paper institucional, l'està fent molt bé i que ho està aguantant tot sense dir res. Llavors, potser aquesta onada de solidaritat, també les portades, no?, tant lectura, setmana, parlaven d'aquest paper de reina Sofia tan discret, aguantant aquesta tempesta sense dir res. És de la casa real, és l'única que ha volgut mantenir el seu paper institucional. És a dir, que ella té una petita agenda. Els altres s'han desvinculat totalment, no? Ja ho sabeu que hi ha...
O els han desvinculat, també,
sí,
no?
Sí, ja ho sabeu que hi ha aquesta diferència entre Casa Real i Casa del Rei, però la reina Sofia, doncs, li posen una mica... Però l'excusa què és? Doncs per tenir un sou públic. Si tu no tens actes, no tens una agenda pública, no pots accedir a aquests diners. Llavors,
i la bona vida, quan un s'hi acostuma, no? Costa renunciar-hi.
Sí, sí. Vull dir que encara es continua parlant del tema.
Quants anys té la reina Sofia?
Ui, no ho sé. Però us he de dir una cosa.
Digues.
Jo me'n recordo quan van venir al CAR de Sant Cugat, a les Olimpiades del 92, prèvia a les Olimpiades del 92, jo els vaig anar a la visita i els vaig veure i em va quedar una sensació de davant d'uns reis que ja semblaven ninos de porcellana, supermaquillats i envellits. Doncs imagineu-vos ara, no sé quina edat tenen, però ja en aquell moment, abans del 92, ja donava
ja
la sensació
grans.
Que eren grans. Sí, senyor, no ens dona temps de res més, ens hem deixat a l'amiga a Madrid.
Sí,
però vaja, senyors, senyores, que passeu un molt bon cap de setmana. Fins aquí, faves comptades aquesta setmana, tornem la setmana que ve. Adéu-siau!
Frenchies Sant Cugat ha patrocinat aquest espai.